Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa el Magiró. El govern espanyol rebaixarà l'IVA de la llum del 10 al 5%. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha anunciat aquest dimecres durant la sessió de control al Congrés dels Diputats.
Hace un año nosotros rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10%. Y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, señor Rufián, señorías de los distintos grupos parlamentarios, que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país.
Aquesta és una de les mesures estrelles del decret per tal de pal·liar els efectes de la guerra d'Ucraïna, com la constant pujada del preu de la llum. L'anunci de Sánchez ha arribat després d'una pregunta del portaveu d'Esquerra al Congrés, que en el torn de rèplica ha dit que el president espanyol que es deixi de pedaços i apliqui mesures més contundents.
Basta de parches, basta de cheques, impuestos a las grandes fortunas de este país, impuestos a las grandes empresas eléctricas y petroleras de este país y una redistribución real de la riqueza mediante un sistema fiscal justo.
De la seva banda, la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha retret al govern que no hagi comptat amb el principal partit de l'oposició per aprovar el decret de mesures anticrisi. Canviant de qüestió, el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha presentat ja la denúncia a la Fiscalia contra l'exdirigent del Partit Popular Català i actual senadora Alicia Sánchez Camacho i l'excomissari de la policia, José Manuel Villarejo, pels àudios publicats a converses en els quals mencionen a Giró, el conegut com a Operació Catalunya. Des de la Ciutat de la Justícia, Sílvia Muñoz, bon dia. De què se'ls acusa?
Bon dia. El conseller Giró demana al Ministeri Fiscal que els investigui per com a mínim tres delictes. Descobriment i revelació de secrets per part de funcionari públic, el d'organització o grup criminal i malversació de cabals públics. El titular d'Economia ha assegurat que el seu entorn era conscient del que estava passant.
El meu cercle íntim d'amistats és coneixedor dels seguiments que vaig tenir, de les dificultats de comunicació que tenia tant en el fixe de casa com en el mòbil, i de seguiments, malauradament he de dir, prou evidents perquè no tingués jo cap dubte de que això estava passant.
El conseller està segur que la denúncia tirarà endavant.
Estic segur que el Ministeri Fiscal, atenent a una denúncia objectiva, molt clara, relatant els fets provats que s'han produït fins ara, podrà tirar d'aquest fil i podrem entre tots anar sabent la veritat de tot el que va passar des del 2012 fins avui mateix.
Giró també ha titllat de gravetat extrema aquests fets.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents. I la portaveu del govern, Patricia Plaja, assegura que els consellers de Junts coneixen la trobada entre la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la presidència, Félix Bolaños. Són declaracions a la Televisió Espanyola.
A la reunió de govern d'ahir es va parlar, es va dir que avui hi hauria aquesta reunió. Per tant, es va informar, els membres del govern ho sabien, i és per això que jo ho anuncio.
Plaja no ha volgut augurar si de la reunió d'aquesta tarda en sortirà una data per a la trobada pendent entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però sí que ha avisat que la reunió entre presidents ha de ser útil i pràctica. I a aquesta hora comença la missa funeral de cos present de Jordi Bonet, l'arquitecte emèrit de la Sagrada Família i dirigent escolta a la parròquia de Sant Gregori Taumaturg de Barcelona. De la llarga trajectòria de Jordi Bonet destaca sobretot la dedicació completa a la basílica. Va ser l'arquitecte en cap i coordinador de les obres durant una etapa clau del 1985 al 2012. Bonet, en lliurar les claus a la Sagrada Família al Papa Benet XVI, va culminar un projecte personal d'església i també de país. Moment ara per a informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça posa fi al règim d'excedències dels abonaments al Camp Nou, que es va establir excepcionalment per la pandèmia i recupera el servei de seient lliure. La Junta ha pres aquesta decisió després dels fets que van passar durant l'últim partit de l'Europa League contra l'Eintracht de Frankfurt, on es van veure seients d'abonats ocupats per aficionats alemanys. L'anunci l'acaba de fer la vicepresidenta institucional del Barça, Elena Fort.
Volem omplir el Camp Nou d'abonats. Volem omplir el Camp Nou de socis. I aquest és el prec que també volem fer des de la Junta per tal de que hi hagi aquesta sensibilitat.
La directiva també ha anunciat que aquests socis que no alliberin el seu abonament durant 10 partits seguits, el club recuperarà l'ús del seu abonament i el podrà posar al circuit de seient lliure, excepte, però, si el soci avisa que el vol utilitzar abans de 72 hores prèvies al partit corresponent. Aquesta mesura també s'aplicarà al Palau Blaugrana. En futbol femení, Jennifer Hermoso ha fet oficial que marxa del Barça i que la temporada que ve jugarà al Club Pachuca de Mèxic. A través d'una carta a les xarxes socials, la ja ex-blaugrana explica que el Barça ha viscut els millors moments de la seva carrera, de bons i de dolents, i dona les gràcies a l'afició i a les companyes pel recolzament rebut. Amb el fitxatge pel Pachuca, Hermoso passarà a ser una de les tres futbolistes millor pagades del món. A la Lliga Espanyola, per exemple, no hi ha cap jugadora amb una fitxa tan alta. La davantera madrilenya, que encara s'està recuperant d'una lesió, signa amb el club mexicà per a dues temporades.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12 i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio Online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel. Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
8 minuts ara mateix que passen de les 11. Avui, a un altre punt de vista, parlarem de literatura feta a casa nostra i cuinada també a foc lent.
Dragons de sucre vol sense honor, i un mur de vidre sense mala intenció, i els àngels riuen, i els àngels riuen així.
Avui estem nosaltres amb Mont Pardina. Ell és guionista, ha treballat a programes d'humor com ara el Polònia, el Cracòvia, el Foraster, Buenafuente, Leitmotiv... De fet, Marta, el seu talent és immens.
Sí, i ha travessat la pantalla. El Ramon també ha escrit el còmic La Furgo, és professor de la Llama School i ha escrit llibres de relats premiats, com el que ens ve a presentar avui, El Gran Circ Domèstic, guardonat amb el Premi 7 Lletres 2021, una recopilació de contes que parteixen d'un fet quotidià i desemboquen en situacions surrealistes i plenes d'humor i ironia.
Doncs aquestes situacions que repassarem tot seguit amb el Ramon Pardina, com dèiem, guionista i escriptor. Bon dia, Ramon, gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia, no, gràcies a vosaltres.
Estàs còmode? Estàs bé, Ramon?
Molt bé, estic fantàsticament bé.
Estàs moltes gràcies.
Sí, 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 no podia estar millor.
Clar, el teu estil és el conte, no? Basat sí. En situacions inversemblants, en l'absurd. Mm. De fet, alguns diuen que tu ets el successor de Pere Calders, mestre d'aquest gènere en català.
Home, no sé qui ho hagi dit, li estic immensament agraït, eh? Realment em fa molt feliç.
Però espera't,
però no crec que sigui tant.
Però ja veuràs per què t'ho diem, això. Perquè hem volgut adaptar aquesta entrevista al teu estil.
Què dius ara?
Que estiguis còmode.
Vale.
Que estiguis bé.
Molt bé.
D'acord? Llavors, vinga. Què et sembla si la primera pregunta te la fas tu mateix?
Ah, vols que me la faci jo? Ah, vale.
T'hem posat aquesta música de meva perquè vale. T'inspiri.
Pensava que...
Perquè...
Perdoneu. Ostres, me la faig jo mateix, eh? Vale.
Què preguntaries? Primera pregunta que, que et ve al cap. Que preguntaries a Ramon Pardina, guionista i escriptor.
Per què fas això i no et dediques a... Si no tens cap necessitat, ni et faràs ric, ni ningú t'ho demana. És a dir, per què et passes unes quantes hores al dia escrivint?
I Pardina, què contesta?
Vale, m'agrada que em facis aquesta pregunta, diria... No, la veritat és que no hi ha cap necessitat, perquè és veritat que ningú m'ho demana. No vaig pel carrer i la gent, no, escriu contes i tal. No, tampoc no. Però sí, suposo que és una... M'ajuda a viure, m'ajuda a mantenir-me més o menys feliç i connectat una mica amb la vida i amb el món. I és la meva manera natural de viure. I més si són contes una mica... basats en l'humor, que és, jo crec, la meva manera de relacionar-me amb les coses que em passen, no? Per lo bo, per lo dolent. A vegades, fins i tot, doncs, per les desgràcies. O per, sí. La meva primera sortida és un acudit, moltes vegades, cosa que potser no és sempre el millor, però és el que em surt de forma natural.
Quin acudit et sortiria, ara?
Ah, no, ostres, no ho sé, però això, per exemple, l'altre dia, amb la presentació del llibre... Ho vam parlar amb el Tomàs Fuentes, que li passava el mateix, que a vegades no podia controlar a fer un acudit pues, amb un enterrament o amb una cosa així. El primer, quan se't dona una mala notícia, i moltes vegades a mi em passa, que el primer que em surt és...
Et surt l'acudit?
No sé si és per... Sí, per, no sé, desdramatitzar o per distanciar-me dels problemes, no sé, però... em surt un acudit moltes vegades. Sí, és una mica desconcertant.
Per jugar, bona pregunta, bona resposta, ja només per començar. Ara, si et sembla, tornem a la realitat. De fet, no l'hem deixat a banda, però avui volem compartir l'altre punt de vista, l'esteu escoltant, amb el guionista i escriptor Ramon Pardina, que ens ve a presentar el seu darrer i premiat recull de contes, El gran circ domèstic, que és una petita joia de l'absurd, com dèiem. Ramon, creus que hi vivim, en aquest circ domèstic?
Sí, la veritat és que sí, perquè... suposo que si li he posat aquest títol, que és el títol de l'últim conte del recull, és perquè defineix una mica la majoria de... el global dels contes. I sí, una mica tots suposo que fem un cert paper de simulació, que és el que fan moltes vegades, doncs, això, els pallassos o els artistes del circ, i moltes vegades, doncs, aquesta petita impostura que representa fer un paper de cara a fer com un espectacle de cara a les altres, doncs és una mica el que fem habitualment a la vida, suposo que va per aquí.
De fet, no només hi ha el conte, sinó que a la portada del teu nou llibre hi ha una il·lustració directament del cap d'un pallasso tallat en trossos, com si fos un pastís. Qui creus que és el gran pallasso del nostre temps, si n'haguéssim d'escollir un o una?
El gran pallasso... amb sentit positiu, diguéssim... és la persona que em va ajudar a fer la presentació del llibre, que la persona més divertida que jo conec ara mateix a Catalunya és la Judit Martín.
Oh, va estar aquí amb nosaltres, un altre punt de vista. Impressionant. Ens imita i tot, Ramon.
Bueno, a vosaltres?
Sí.
Ah. A ella, a la Mercè. Sí.
Bueno, és que té una facilitat innata per això. I crec que és una de les persones, la persona que em fa més gràcia ara mateix. I a nivell, diguéssim, més metafòric o així, suposo que molts d'aquests polítics d'extrema dreta, que sí que fan una mica un espectacle del seu propi personatge, no? I m'imagino un Donald Trump, per exemple. Ara aquí penso, Gerard Piqué també em sembla un gran pallasso.
Ara mateix.
Sí, em sembla una persona que domina molt l'art de l'espectacle i del seu propi personatge. Podria ser un gran pallasso del nostre temps.
Ramon, en els teus contes tens el do de treure molt de suc a la llengua. L'expressió enamorar-se d'un pis, que ja per si fa gràcia, no?
Sí.
Que molts fan servir quan finalment doncs, troben aquella casa doncs, que, li, no? que fa temps que busquen, Marta, no? que la, tu la portes doncs, a l'extrem.
Exacte, ell, estàs... ell la porta a l'extrem i de fet aquest conte, La crisi del mercat immobiliari, relates com el protagonista, després de separar-se, s'acaba enamorant literalment del seu pis. No?
Exacte.
Tu fas ús de la llengua mateixa com a principal font d'inspiració, perquè li vas traient com suc i li vas donant voltes. Com la treballes, la llengua?
És veritat que en alguns contes es basen en algunes frases fetes i preses una mica literalment. Això, per exemple, és una cosa que vaig aprendre dels contes del Sergi Pàmies, que m'agrada molt, és d'aquell conte de se t'hauria de caure la cara de vergonya, no vull fer spoiler, però al final se li cau la cara de vergonya, perquè ja fa molts anys, o un de matar el temps i tal. Aleshores, sí, m'agrada molt això de jugar amb el llenguatge, suposo, perquè el llenguatge també és una forma com d'impostura, de moltes falsedats, i fer-les complir-se al peu de la lletra, doncs... Em sembla divertit perquè desemmascara una mica aquestes impostures, no?, que té el llenguatge.
Clar, justament, doncs, el llibre també fa servir aquestes paraules que dèiem abans, que molts consideren potser excepcions, no?, i que tu, doncs, aconsegueixes un estil molt ric i personal. La Marta ho hem buscat, no?, per exemple, apouà, no?, seria
exacte.
Un dels exemples que hem llegit al llibre. Ho fas amb aquesta voluntat, una mica, o...?
Home, intento cuidar el llenguatge, esclar. Si un escriu i escriu en català, doncs, ha d'intentar aprofitar al màxim els recursos que té la llengua, i aleshores que jo intenti fer una literatura que sigui agradable de llegir i més aviat entretinguda, perquè li dono importància a l'argument, a les coses que passen, no vol dir que no intenti treballar el llenguatge, no? Llavors intento fer-ho i, doncs, per exemple, enriquir el meu vocabulari sempre que puc. Quan vaig llegint altres llibres, m'acostumo a apuntar paraules que desconec, aleshores les busco, doncs, amb la idea d'incorporar-les després al meu vocabulari.
Comentaves això d'entretinguda, i a vegades molts jocs també, els lectors també s'ho posen com un joc, no? Com en un dels contes que jugues amb les notes als peus de pàgina i estableixes com un diàleg també amb el lector, és a dir, que a vegades no és només el conte en si, sinó també els elements que l'envolten, no?
Sí, moltes vegades m'agrada també això, en aquest conte en concret, per exemple, com evidenciar molt que això que estem fent és una ficció. És a dir, hi ha gent que t'explica una història i te la intenta, no és dolent, però és el seu estil, te la intenta colar com si fos de veritat. Sí, són personatges que tu t'has de creure, de carn i ossos, que es diuen tal i tal cosa, no sé què, que t'hi pots arribar a identificar. I jo el que intento és posar de manifest amb alguns recursos que no, que tot això és una ficció, és una elucubració de l'escriptor, no? Que no té per què tenir a veure amb la realitat. És un joc.
Sí, està bé. Fins i tot n'hi ha un que dius aquesta nota al peu de pàgina no té cap sentit. No?
Sí, exacte. Vull dir que...
Però també fa riure, no? Vull dir que ja compleix amb l'objectiu d'alguna manera.
Exacte.
Però suposo que per escriure també aquests contes fantàstics, Ramon, tu necessites també fer volar la teva imaginació, no? D'inspirar-te i enriquir-la quan no escrius, que... creiem que deus passar el dia escrivint, no? Quantes hores al dia escrius, Ramon?
Sí, és probable que...
Majoritàriament deus escriure.
Pot ser que m'estigui 12-13 hores entre la feina i...
Ostres. I és que a més amb la llibreta. Ha vingut acompanyat seva llibreta i va prenent apunts.
Sí, a vegades se me'n va... A més, des que treballo des de casa, majoritàriament, o pràcticament únicament, se'm fa molt més difícil de controlar i a vegades no me n'adono. I això és, juntant feina que està relacionada amb l'escriptura i escriptura més pel meu compte, si em despisto em puc estar 12 hores...
Wow.
Però, bueno, la veritat és que m'agrada.
Clar, és que si t'agrada, no?
És una forma de vida, sí.
I què llegeixes quan no escrius?
Bé, llegeixo...
A banda de Sergi Pàmies.
Sí, no sé, mira, per exemple, ara estic descobert fa relativament poc la Anne Leibovitz, Fran Leibovitz, perdó, que és la germana...
És la germana?
Sí.
De la fotògrafa?
De la fotògrafa, se'm creuen els... I a partir de la sèrie aquesta, de Pretend It's a City, i vaig descobrir que tenia un llibre de pensaments, d'articles, que la veritat és que és divertidíssim. Em sembla una escriptora divertidíssima, amb uns plantejaments molt originals i em fa molta gràcia.
Doncs prenem nota, també.
Sí, i tant, sempre. O també una altra escriptora, que tot i que ja és bastant coneguda, però que vaig descobrir relativament fa poc, és la Caitlin Moran, la de Com ser mujer, com ser famosa, i tot això. I també em sembla una escriptora divertidíssima.
Una veu li preguntava què seràs quan siguis gran. La meva amiga...
Avui aquí a un altre punt de vista estem parlant amb el Ramon Pardina, l'esteu escoltant, que ens presenta el seu darrer recull de contes, El gran circ domèstic, que per cert és el llibre guanyador del 16è Premi 100 Lletres, una iniciativa del Consell Comarcal de l'Alta Segarra, els ajuntaments de Cervera i de Plans de Sió i la Fundació Manuel de Pedrolo. Per cert, diuen que un llibre és com un fill, Ramon.
Llavors... No sé, perquè no tinc fills. Puc contestar només la primera part.
Però tu ets pare de 7 contes, podríem
dir-ho. Sí.
Sí, no?
Sí.
Clar,
sí,
que
sí.
Són els que inclou el gran circ domèstic. Tu en tens algun preferit? Saps allò que li pregunten als pares? Tens algun preferit o que et desperti, no sé, Marta, d'alguna manera alguna tendresa especial que li tinguis una estima?
A veure, d'aquests 7, d'aquest recull... Suposo que l'últim em sembla potser el que engloba una mica més tots els altres i potser és una mica més diferent que altres contes que he escrit altres vegades, que potser pretén tenir una mica més de rerefons. L'he dedicat més temps. També està basat en una figura que m'agrada molt, que és la del pallasso, i que em vaig estar informant, vaig llegir per escriure un llibre que es diu El libro de oro de los payasos, que explicava una mica el sentit i la història del món de la figura del pallasso, i és un tema que m'interessa molt. Llavors suposo que aquest és el que més m'agrada.
Aquest és el predilecte, sí. És el fil
Crec
predilecte.
Crec que sí, també com que dona nom al recull, doncs... Es mereix
li donem el títol.
Jo crec que sí, sí, no? Que no se'n fallin els altres, però crec que sí.
És el que t'anava a dir, perquè ara precisament en volem parlar d'un altre, que és l'acudit, no és el teu preferit, però no crec que ens escolti. Un presentador de Late Night cau en una crisi existencial, a veure si us ho explica bé, fruit del desengany que té la seva dona quan s'adona que no és ell, sinó els guionistes, els que escriuen els acudits que el presentador diu davant de la càmera. Tu has treballat, clar, molts anys al Leitmotiv, Andreu Buenafuente, no? Quina dosi hi ha de realitat en els teus contes? És a dir, és el teu dia a dia que parteixen quan t'il·lumines, per dir-ho així?
A veure, el primer de tot he de dir que no és l'Andreu Buenafuente, el personatge del conte, és una cosa que sempre aprofito que tinc...
Per matitzar.
Sí, perquè és el meu cap i aleshores és interessant que...
I en principi segueix feliçment...
Sí, no, i tot el que passa no té res a veure amb ell. I el que passa que molta gent, quan el llegeix, té tendència a imaginar-se l'Andreu Buenafuente, però és perquè és el nostre referent de presentador de Late Night, no? I, per tant, és el primer que, de fet, quan amb la pel·lícula del Joker, que hi havia el personatge del Robert De Niro, que era el presentador de Late Night, tothom deia, no, és que sembla l'Andreu Buenafuente. Bueno, és el Robert De Niro, el que passa que, com que nosaltres, el nostre referent és l'Andreu, doncs...
Ràpidament hi pensa.
Sí. A més, com que tu hi has treballat...
Clar. Però, de fet, en aquest personatge agafo cosetes de diferents persones. Alguna coseta d'Alberto, alguna cosa de l'Òscar Dalmau...
Mira.
Sí. Vull que és una barreja de...
El rellegirem. A veure si ho trobem.
No, és una barreja de bueno, de coses que jo he vist i he viscut. I doncs, a partir d'aquí, una mica amb la pregunta que em deies, doncs em serveix per dibuixar el meu propi argument, el meu propi món, a partir d'aquests petits elements reals, distorsionant-los normalment, no?
De fet, clar, Ramon, ara estem pensant, si tu dius que et passes 12 hores al dia, no?, escrivint, aprox.
Sí.
O pots arribar, no?
Sí, puc arribar, sí.
Clar, el 2019 treies el còmic en castellà.
Sí, 2018, crec.
2018, La Furgo amb el Martín Tonyola, i ara tens prevista aquesta publicació, no?, del teu primer còmic, en català.
Sí, en català, exacte.
En català, amb les il·lustracions de l'Òscar Serraima. Què durà per títol El president de Barcelona? Que ens pots fer una mica d'espoiler.
Sí, bé, de fet, és una... autoficció del dibuixant. És una cosa una mica estranya, és a dir, és una idea, un plantejament del propi dibuixant que jo com a guionista em vaig encarregar de donar-li forma. Va arribar l'encàrrec de l'editorial i molt content perquè és la primera... poder contribuir a aquest món del còmic en català que està començant ara a agafar bastanta empenta, no? I a mi em fa molta il·lusió. I res, bàsicament són les vivències de una mica també deformades i dramatitzades i passades pel filtre de l'humor, de l'Òscar com a president d'una comunitat, d'un pis al barri del Raval. Bé, uns veïns molt estranys i molt particulars i totes les vivències que li comportava ser president d'aquella escala, no? I el títol és perquè un dels veïns no entenia que fos el president de l'escala i li deia que era el president de Barcelona, de la ciutat, llavors. Això, bueno, ens feia molta gràcia a l'Òscar i a mi com a punt de partida, no? Que existís un president de Barcelona.
Doncs mira, per què no?
Sí.
No?
Ja en tenim prou amb els alcaldes i les alcaldesses, ens faltaria un president.
President, tu. I ara deus sentir còmode, ja, no?, escoltant aquesta sintonia, o no? La identifiques? És la sintonia que t'hem posat a l'inici de l'entrevista.
Ostres, no m'hi he fixat.
No te les... Sí, home, mira... Quan...
Estava una mica perdut quan li hem fet la proposta.
Sí, estava barallant-me amb la cadira.
També és veritat. Clar, si hem tingut aquí a fora micro...
Això és una sèrie de televisió, pot ser?
Mira, l'hem triat justament perquè et sentis còmode, mai millor dit, en la cadira o en aquesta entrevista, i ha arribat al final, ja.
Ah, ostres.
Llavors, clar, hem pensat amb la Marta que començàvem l'entrevista d'una manera surrealista, sí, no?, en què, doncs, ens agradaria també acabar-la igual, si et
Fantàstic,
sembla, Ramon.
Fantàstic, i tant.
Et sembla si t'acomiades...
A favor del surrealisme, sempre, sí, sempre.
Doncs mira, la Marta també proposava que s'acomiadi ell mateix.
Ah, que m'acomiadi.
No? Sí. No?
Clar, com que sóc autònom, que estic acostumat,
exacte,
a fer-m'ho tot, doncs ja m'acomiado,
ja
jo també.
Ja segueixes en la mateixa línia. Nosaltres et podem donar una pista. Et pots felicitar, sí, per l'èxit del llibre, del gran cinemàstic, per exemple. No?
Val.
Pots animar la gent que el compri.
Sí. Bueno, primer de tot, moltes gràcies, Ramon Pardina, per haver vingut. La veritat és que ets més atractiu en persona del que ens imaginàvem. No, això estic exagerant, perquè ja ens imaginàvem que ho eres molt. No, doncs, això, bueno, la veritat és que espero que hagin vingut ganes de llegir el llibre a la gent. Penso que és un llibre entretingut, on els arguments són importants i, per tant, això fa agradable de llegir. I espero que també considerin que sigui ben treballat literàriament, que tingui un fons i un treball de llenguatge que el faci literàriament interessant. I això, felicitats, Ramon, pel llibre, pel premi.
I
torna quan vulguis,
que
és, això és la teva casa.
Fantàstic, pujar. Val la pena, eh?
Home,
jo crec que l'hem de tornar a convidar.
Home, moment, ara quan presenti el nou còmic en català, sí, no? El president de Barcelona.
Doncs, quan el presentes? Sí.
Surt a l'octubre, si no m'equivoco. No estic segur si al setembre o a l'octubre, però... Val. A l'octubre segur que ja està... Que
doncs
ja està,
esperarem aquí al matí.
Doncs amb molt de gust. M'ho he passat molt bé fent-me jo les preguntes.
Sí?
M'han semblat molt encertades. No puc creure. És una bona manera per evitar que et critiquin, no?
Exacte, sí, no? I que estigui tothom còmode.
No, és que no m'agrada l'entrevista. Pues haver-te fet una pregunta diferent.
Haver-te preguntat diferent,
exacte,
no? Ramon Pardina, guionista, va, fer-m'ho bé, escriptor d'aquest del Gran Circ Domèstic, llibre guanyador del Premi 100 Lletres. Moltes gràcies.
Amb vosaltres.
Per haver estat amb vosaltres. I si ens ho permets, ho hem de dir nosaltres, que tinguis molts èxits.
Moltes gràcies, igualment.
Vinga, amb aquesta sintonia marxem a publicitat ràpidament i a la tornada parlarem amb la Turhaus perquè ens donguin consells i dubtes que ens poden originar, Marta, ara que ve l'estiu, que el tenim a tocar. Volem cuidar-nos moltíssim. Doncs ho preguntarem. La gent de la Turhaus, fins ara.
Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Acusado, acusat. Testigo, testimoni. Abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I aquest dimecres, que ara mateix, mira, un minut que passa de 2:15, és hora de resoldre els vostres dubtes i rebre consells també amb la gent de Naturhaus. Ja sabeu que si teniu dubtes o bé, o si voleu algun consell dietètic, avui tenim amb nosaltres la Joana Romero, via telefònica. La Joana és assessora dietista del centre Naturhaus, concretament de l'avinguda de Sant Ramon Nonat 22, a Barcelona. Segur que sabeu qui són Naturhaus, oi? Una empresa amb més de 30 anys en aquest sector. I, de fet, ja podem parlar amb la Joana. Joana, bon dia. Buenos días, Joana.
Buenos días.
Clar, Joana, ahir va començar l'estiu i molta gent doncs estarà plantejant fer coses per perdre un parell de quilos, no?, abans d'anar a la platja. Des de Naturhaus, què proposta, quina proposta teniu per aquesta tasca, Joana?
Sí, el sistema por el que somos reconocidos y porque le han pasado millones de personas que han conseguido cumplir sus objetivos consiste en combinar plan dietético personalizado, coaching, seguimiento semanal gratuito, complementos alimenticios a base de extractos naturales. Y gracias a nuestro método de Naturhaus conseguimos el objetivo logrando un cambio de estilo de vida a través de la reeducación alimentaria.
Això està molt bé, Joana, però, clar, ens vins a recomanar una mica, no?, aquells components a base d'extractes naturals. Seria així, Joana? Que ens poden ajudar, no?, per d'aquests quilets.
Sí, hoy vengo a hablar de uno de nuestros productos que al parecer en esta época es muy aconsejable. Nuestro producto se llama Memper, es muy fácil de tomar, viene en un formato de 14 viales, uno de 10 mililitros cada uno. Memper es un producto hecho a base de ingredientes 100% naturales.
Vale, pero entonces, cuando hablas de naturales, ¿a qué te refieres exactamente? Es decir, ¿los ingredientes son plantas o son hierbas, Joana?
Bueno, Memper está hecho a base de tila, melisa, aminoácidos esenciales, taurina, vitamina C, vitaminas del grupo B. Algunos de estos ya no suenan, otros nombres son un poco más técnicos.
Claro. No, y crida la atención que, claro, no dejan de ser vitaminas, ¿no, Joana? Y que nos pueden ayudar, como siempre diem, una mica, ¿no? Siempre nos ayudan a perder peso, pero a ganar salud, ¿no?, de alguna manera. Claro, todos estos ingredientes que nos has dicho, ¿qué llevan? O sea, al fet que sigui 100% natural, Joana, ¿qué beneficios nos aporta?
Vale, al ser sustancias naturales, nuestro cuerpo asimila mucho mejor. Todos los productos de nuestro centro Naturhaus son naturales, además de obtenidos de una manera igualmente natural.
Claro. ¿Y para qué ingredientes concretamente? ¿Por qué estos concretamente? Por ejemplo, ¿por qué has dicho que lleva tila?
Claro, tila porque también alivia los nervios, ansiedad, más, claro. Sí, perdona, ansiedad, además es un súper relajante a nivel del sistema nervioso y también tiene propiedades diuréticas y depurativas también.
Clar, i això està molt bé també, Joana, perquè d'alguna manera la tila ens pot treure una mica esta ansiedad, ¿no?, que igual podemos tener, ¿no?, sí. Pues cuando, que tenemos como más hambre y lo que queremos es perder kilos, igual la tila ahí nos puede rebajar un poco, ¿no?, esta ansiedad que decíamos. Claro, yo, mira, te voy a confesar una cosa, Joana, yo cuando mi madre me veía pues esto como muy nerviosa, me decía esto: niña, tómate una tila, ¿no?, y de aquí un poco, entiendo.
Sí, como te decía, que actúa combatiendo la ansiedad, mejora la concentración, el aprendizaje, por explicarlo de alguna manera, nos ayuda a mantener activo, en forma, digamos, a nuestro cerebro. Vamos.
No, no, está claro, y es perfecto, ¿no? Porque además de ayudarnos a perder kilos, también nos controla la ansiedad, ¿no? Súper relajante para el nivel del sistema nervioso y nos ayuda a concentrarnos. Por tanto, lo tiene todo casi, casi, ¿no? Claro, Joan, aparte de la tranquilidad que nos aporta este producto, si reducimos el estrés, ¿qué beneficios más podemos tener?
Bueno, efectivamente, la melisa, bueno, es una planta muy completa, es diurética también. Tomar té de melisa puede ayudarnos a reducir la retención de líquido, sí, aunque no es su principal función.
Claro, claro, es que ahora que estás diciendo, claro, yo, por ejemplo, la melisa no lo he tomado nunca, pero me suena que mi madre sí, por tanto, iba bien encaminada, mi madre, con eso de la tila, porque entiendo que también la melisa tiene un efecto preventivo de alteraciones de memoria, ¿no?
Y tan, sí, sí. Bueno, además hay estudios sobre la melisa que comprueban, perdón, el efecto preventivo de alteraciones de memoria en población general.
Está muy bien.
Avanzada, uh-huh, con problemas de memoria. En más, la ESCO, que es la Cooperativa Científica de Europea de Fitoterapia, todo un referente en todo lo que se refiere al uso de las plantas para mejorar la salud. La recomienda para mejorar también la concentración.
Claro, tú nos dices, tila, melisa, todas las vitaminas que nos has dicho que contiene este producto. Podríamos decir, Joana, que de una manera es como un cóctel, ¿no?, de sustancias buenas para nuestro cerebro.
Así es, como te he dicho antes también, tienen la ventaja que al ser naturales el cuerpo lo asimila mejor, claro está. Para que te hagas una idea, algunos de los aminoácidos esenciales que contiene podemos obtenerlos con la ingesta de alimentos, aunque quizás no tan concertados y puro como en el diet.
Claro, me impresiona muchísimo todo lo que nos estás contando, sobretot relacionado aquests processos, no?, que fa el nostre cervell per millorar també el nostre estat d'ànim, no?, entenc, i tots aquests ingredients i el que ens pot ajudar. ¿Hay otro efecto que sea beneficioso más allá de nuestro cerebro? Es decir, ¿nos puede aportar otros beneficios a nuestro organismo este producto?
Pues, por ejemplo, la fenilalanina, la arginina o la metionina. Pues empezando por la fenilalanina, esta mejora el estado de ánimo, contribuye a disminuir la sensación de nerviosismo, angustia, además que esta está implicada en la síntesis, de la dopamina.
Claro.
Es decir, contribuye a mejorar el aprendizaje, la memoria. Por otro lado, la arginina se sabe que mejora la pérdida de memoria relacionada con la edad. Y dudas de memorias a largo plazo se han visto que podría ser la clave del tratamiento del Alzheimer, aunque los resultados no son concluyentes todavía.
Ya. Joana, mira, tenemos pocos minutos ya, pero no sé, la pregunta final canvia el cap és si qui es pot prendre aquest producte. O sigui, el Memper és per tothom, és a dir, per gent gran, per a persones jóvenes.
Está muy bien que me hagas esta pregunta. Sí, el Memper puede tomarlo todo el mundo. Está aconsejado, como he dicho, para personas que realizan un continuo esfuerzo mental, intelectual, personas que opositan, estudiantes, personas de edad avanzada con algunos rasgos de deterioro de memoria, etc.
Fantástico. Y aparte, mira, Joana, si a alguien le interesa justamente este producto, el Memper, ¿no?, de Naturhaus, puede irlo a buscar, ¿no?, directamente a la tienda Naturhaus.
Sí. Inclusive pueden venir aquí a la avenida de San Ramón Nonato 22.
Vale.
Y con gusto les ayudaría con este fabuloso producto.
No, y aparte también creo que también tenéis la visita física y online, ¿no? O sea, que está muy bien.
Sí, efectivamente, sí. Ahora mismo, estoy súper contenta porque estamos pasando tanto visita física como en online. Que clientes que no se pueden desplazar, que les va bien hacerlo telefónicamente, ningún tipo de problema.
Pues esto da una ayuda. Genial, Joana, muchas gracias por haber estado aquí al Matías Radio Estel. Muchas gracias por esta visita y por esta explicación de Memper. Ha sido un placer. Cuídate mucho, Joana, y feliz verano. Buen estiu.
Gracias a vosotros.
Pues mira, ya sabeu, si voleu guanyar beneficis... Ho teniu ben fàcil, amb totes les bones recomanacions de la Joana Romero, dietista de Naturhaus. Us podeu apropar a qualsevol centre de Naturhaus de Barcelona i feu qualsevol pregunta per guanyar sempre salut amb la gent de Naturhaus. Nosaltres ja, què fem, José? Marxem a publicitat, agafem una mica d'aire, si et sembla, en aquesta segona hora del matí, i a la tornada, el Carmeniu ens parlarà de l'origen de la dinamita. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
La nova Ràdio Estel, no te l'acabes. Escolta els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Segurament ja ho haureu sentit, que la banda de pop coreana BTS s'ha separat. I si no sabeu de qui estem parlant, segur, seguríssim, que aquesta cançó us ajuda a situar-vos. Situats o no?
Arriba l'estiu.
Estem a punt per la coreografia. Jo he vist el videoclip moltes vegades.
Saps la coreo o no?
No me la sé, perquè sóc lentíssima per això. Són molt bons, eh? A més, van sortint tots. Sempre hi ha un moment que un dels set és el protagonista, que fa un solo, que balla... A tots els videoclips. He començat per un i no podia parar. Ara no els podré veure en concert, em sap greu.
A mi em van vingut ganes de... A tu, Xavi, t'agraden o no els BTS?
Bon dia a tothom. Sí, estem encantadíssims de la vida amb els BTS. Molt, molt. Fa molta il·lusió haver-los sentit 3 milions de vegades a la ràdio cada vegada que la poses. Aquesta gent
sí, no, perquè aquesta cançó...
Ai, per favor, ja està.
Ha sonat bastant, no?
Sí, potser una mica bastant. Massa. Sí, sí, sí.
Per cert, ens pots explicar què té a veure això amb la història?
Sí, esclar, he vingut això en principi. No, ja que saps. És una... Mira, ho pensava aquesta setmana perquè... No sé si servirà d'exemple...
Ha sonat
perquè...
una mica recriminatori, però no,
però...
Ens ha semblat brillant. Tot el contrari, sí, no, Olga?
El punt de partida...
Clar, és que és perquè a vegades les ments de les persones com funcionen, i suposo que cada professió té el seu i té les seves manies, però a mi, per la meva manera de ser i per la meva formació, quan escolto parlar del que canten aquesta gent, automàticament el meu cervell fa una sèrie de processos que començo a veure que no són normals. Hauré de parlar amb la meva terapeuta perquè m'ho acabi d'esbrinar, perquè, esclar, a mi se m'acut que va el BTS, Dynamite, que és la cançó, i a mi Dynamite és dinamita, Alfred Nobel.
Ja està.
I ja està. I
dic, una associació d'idees facilíssima.
Facilíssima. Per mi és la més lògica de totes.
Nosaltres estaríem buscant un possible entrevistat o entrevistada.
Exacte, és clar, així.
Expert en K-pop i la influència cultural i totes aquestes... Però sí que és veritat que dic, mira... Primer, posarem música que fa estiu.
Que també.
Que ja fa calor.
Que és refrescant.
I que ja, home, quina mandra tot parlar de segons què, perquè tal com està el panorama també ja m'explicaràs. I la qüestió, que com que la història és una mica com l'amor, que és a tot arreu, i la música dels BTS també, sapigueu, personetes, que quan soni BTS, a partir d'ara escoltareu i pensareu en Alfred Nobel per culpa meva.
Però això està bé.
Well.
Jo crec que està bé.
Sí.
És una nova Home. Associació d'idees.
Sí. Tant.
Doncs ajudem a aprofundir-la.
Un nou circuit neuronal, yes. Això és enriquidor.
Espero que sí. La qüestió, Alfred Nobel, tothom li sona, no? Aquest el tenim.
Sí, el tenim.
Premis Nobel. Uh-huh. Tenim clar fins aquí.
És ell o es diu...
És ell, és ell, i això és el final de tota aquesta història, d'aquest paio que...
Es va inventar la dinamita.
Es va inventar la dinamita, i per això en parlem avui, però és que és un senyor que ja venia d'una família que es dedicaven a fabricar explosius. Que diu, tu la teva família que es dedica, oh, carnissers, flaquers, a casa... No, el meu pare què fa? Fa explosius.
Així, pam.
Sí, pam. Molt bé, pam, molt bé, l'efecte ben posat.
Pim, pam, pum.
Aquest senyor es deia Immanuel Nobel, va néixer el 1801, i era un home, doncs, que va començar estudiant enginyeria agrònoma, era de Suècia. El que passa que va veure que la cosa no acabava de funcionar, va intentar dedicar-se a això de la pagesia, després a la construcció, i una vegada va estar casat, que ja tenia uns 30 i escaig anys, i ja tenia tres fills, entre els quals l'Alfred Nobel, va pensar de buscar noves maneres de fer negoci. I aquí va ser on va encarar-se cap al sector químic. Important recordar que quan parlem de segle XIX, segur que quan estudiava us deien la revolució industrial, sí. Les fàbriques, mm-hmm. El fum, el vapor, pum, pum. Val. Hi ha la primera, que és la del tèxtil, de la revolució industrial, la segona és la de la indústria química, que és tot el procés d'elaboració de segons quins productes, com per exemple un senyor que es deia Pfizer, que feia productes químics, que és el que després va acabar fent vacunes. Doncs val, a Suècia hi havia un tal Nobel que feia explosius, que és el que aquest que ens ocupa ara. Li va anar molt bé. Per què? Perquè llavors hi havia un país, que potser també us sona, que es diu Rússia, que es veu que ja ho estava petant bastant, perdoneu per el que ho he dit fàcil, i que hi havia l'imperi dels arts, que estaven intentant desenvolupar, doncs, això, una potència europea. També és important recordar que el segle XIX és el moment que els països comencen a desenvolupar unes curses armamentistes i d'ocupació colonial per escampar-se per tot el món, no? Ocupar Àfrica, Àsia, etc. I Rússia també estava en aquesta cursa i, per tant, necessitava armament. I per necessitar armament també necessites explosius. I aquí és quan apareix l'Immanuel Nobel i que els hi comença a vendre armes. I, sobretot, el zar que hi havia aleshores, que es deia Nicolau I, que vivien a Sant Petersburg, per cert, llavors els zars, li va fer molta gràcia una idea, que és posar unes bombes que flotessin i explotessin quan eren al mar. O sigui, les mines navals.
Ah.
Que aquests dies també n'hem sentit a parlar molt, perquè per bloquejar les sortides dels cereals, d'aquesta zona de Crimea, doncs és molt important. Doncs on les van posar les primeres mines navals que hi va haver-hi? Efectivament, a Crimea, que és d'on estem parlant ara. A la guerra de Crimea del segle XIX, entre el 1853 i el 1856, aproximadament, que és un moment en què s'estan barallant ja els britànics, els francesos i els russos per controlar aquesta zona, que ja era econòmicament molt important, i el que estan intentant és, doncs, a veure qui s'ho queda. Doncs en això, l'imperi rus intenta desplegar un fort potencial militar i li encarrega moltes d'aquestes mines navals en l'Immanuel Nobel. Com us podeu imaginar, aquest senyor és fort.
Home,
li va anar bé el negoci.
Li va anar bé, sí, sí. És com el que està passant ara, saps?
Ho torna a petar, no?
Sí, exactament. és d'aquells negocis que hi ha molta gent que, pobrets, els estem destrossant la vida per sempre, però al mateix temps hi ha gent que s'està fent d'or amb el negoci de les armes, no? I això també ha passat sempre. En aquest cas, doncs, l'Immanuel el mateix, i a més va pensar, aquest negoci l'hem d'assegurar, vaig a formar les criatures.
Ja que tinc tres fills.
Exacte, que no els hi falti de res, saps? I què vol dir no els hi falti de res? Doncs els va portar a escoles internacionals i a més aprendre a formar-se arreu del món, perquè us en feu una idea, l'Alfred Nobel parlava, a part de suec i rus, perquè va créixer també a Rússia, alemany, anglès i francès.
Carai.
Estem parlant del segle XIX, eh?
Això no deu ser mèrit només de les escoles internacionals, també devia ser una mica intel·ligent, m'imagino.
Sí, jo crec que una mica sí, perquè a més se'n va anar a París a estudiar enginyeria química, que París llavors era una de les grans ciutats també a nivell de ciència. Recordem que és el moment que hi ha Pasteur, per exemple, amb la microbiologia. És un lloc bastant important. I a partir d'aquí, doncs, comença, doncs, a tenir una sèrie d'hereus que li poden garantir la continuïtat del negoci al senyor Immanuel.
Per tant, continua, l'Alfred?
Sí, de fet, a més ho fan de manera estratègica, perquè el 1863 la família es reparteix en dues bandes. D'una part hi ha els germans grans de l'Alfred que es queden a Rússia per mantenir el negoci, Lugosi, i el seu pare, l'Immanuel, juntament amb l'Alfred Nobel i la seva mare, se'n tornen cap a Suècia perquè inicialment el negoci aquest els havia anat molt bé, però com que al final els russos van perdre aquesta guerra de Crimea, doncs el negoci de les armes se'ls va anar a l'aigua, i mai més ben dit, i a més en Nicolau II va morir, i el que el va rellevar, que era el nou tsar, que era Alexandre II, aquest paio tenia bastanta més feina a reprimir les revoltes internes que hi havia que no pas a fer la guerra fora. I les mines navals, com per reprimir pagesos, no van massa bé.
No era el seu objectiu.
Es comenta.
Llavors, el que va fer la família Nobel va ser una internacionalització, no?, del negoci.
I anar obrint sucursals, i tant. A més, el que fan és, se'n van cap a Suècia i continuen desenvolupant tota la seva indústria igualment. El que passa llavors és que hi ha un fet tràgic, és que el 1864, amb un dels experiments, amb un producte nou que es deia nitroglicerina, falla, hi ha un accident i que provoca la mort d'un dels fills d'Immanuel, per tant, un dels germans de l'Alfred Nobel mor amb un accident amb els explosius. I, de fet, és el moment que el pare comença a entrar en una depressió pobra bastant profunda, i, de fet, es mor 8 anys després, exactament el mateix dia que el seu fill havia mort en l'accident d'aquest de la nitroglicerina. Aquelles coses que fan una mica d'impressió, per més que es dediquin al negoci de les armes, que en general molt bé i no ens acaba d'agradar, però que es mori un fill mai agrada de ningú, no? I llavors queda l'Alfred Nobel, que diu, doncs ara ja em faig càrrec jo del negoci.
Directament, ja diu, i ara.
I ja ho porto jo, això. Sí,
Llavors, d'aquesta manera, no?, diguéssim, ho assumeix tot ell, no?, l'Alfred.
El que és sorprenent és que estem parlant de guerres, de destrucció, d'explosius, i nosaltres, quan pensem en Nobel i Premis Nobel, hi ha un que és el de la pau.
Home, clar.
Tot això és que està molt lligat. I, de fet, hi ha una llegenda que s'explica, que és haver-hi un moment que va córrer el rumor. Saps això de les fake news, que també ara...
Sí, doncs on passava el segle XIX?
Sí, doncs n'hi va haver una que se la van menjar amb patates, que van dir que l'Alfred Nobel havia mort.
Ah, sí?
I a la premsa francesa van publicar la necrològica de la mort d'Alfred Nobel. I el titular era "El mercader de la mort és mort".
Clar, li tenien ganes.
Li tenien bastantes ganes. Recordeu que és el que dèiem, que és un personatge que es dedicava a fer armes, havia inventat la dinamita, tot i que, les coses com siguin, la dinamita, a part, era molt útil també per les mines. Quan hem parlat de la revolució industrial, una de les coses que necessita són matèries primeres, i el que has de fer és fer excavacions mineres, i per obrir pedra has de rebentar-la, i ho feien amb la dinamita. El que, a més, també és una de les raons que explica aquesta expansió colonial que dèiem abans. El que fan aquests països és anar-se'n a explorar a Àfrica i altres llocs, a veure quines mines troben, no? Vull dir, només cal...
Explorar i explotar.
Molt. Avui estem, però copetem, eh?
Tot connectat.
Perdó. I la cosa és que, esclar, aquest paio estava fent molts diners. Era un home de negoci molt, molt potent, però la gent no se li escapava que era el senyor que també havia venut armes, i a més, penseu que França havia estat també involucrada en totes aquestes guerres que dèiem, i per tant sabien el tema de les mines navals i tot plegat, per tant, ho tenia molt identificat. O sigui, que hi havia un periodista a França que li tenia ganes, va escriure la crònica de la seva mort, allò, s'ha mort fulanito manganito, i era...
Era fake.
Resulta, es diu la llegenda, tot i que s'ha dit que molts biògrafs ho posen en dubte i no se sap del cert si realment aquesta notícia es va publicar mai. Cosa que també, vull dir, si ens dediquéssim a mirar tots els diaris francesos, també podríem intentar trobar-ho i decidir si és veritat o no. La qüestió, si no n'he vero, ben trobat-ho. I es diu que l'Alfred Nobel, una vegada va llegir allò, va dir, ostres, quan em mori, em recordaran fatal. Que dius, saps? Molt bé, noi, te felicito.
Ho podries haver pensat abans.
Sí, exacte, si fas armes, normalment és que hi hagi gent que no li agradi gaire el que fas. I ella es veu que es va quedar com molt pensant, sí. I els 1880 i escaig va començar ja a pensar en la manera de deixar un llegat...
De netejar la imatge.
Oh, sí. I tant, és que això és de primer de relacions públiques. Si vosaltres sou famosos o famoses i sou xungues i teniu molts diners...
No som nosaltres.
No sou nosaltres. I heu de fer que sembli que no sigueu vosaltres. Clar. Perquè tinc un altre cas d'aquests, que si voleu també us explico, que és el del famós... Els premis Pulitzer. Pulitzer era un senyor que era un empresari de la premsa, que era la competició d'en William Randolph Hearst, que aquest potser que sigui per ciutadà que ell no sona, perquè és el Watson. I si us dic Hearst, us sonarà malament perquè és com el dolent, i Pulitzer és un nom que ens sona bé.
Sí.
Doncs Pulitzer era un mal bitxo igual o pitjor que en Hearst. La diferència és que...
va ser més espavilat.
Va deixar uns diners per muntar els Premis Pulitzer.
Mira, un greenwashing que vam... Total. De fet, d'aquesta tècnica...
Exactament, el purple washing, el greenwashing, sí. El blanquetge aquest de tota la vida,
sí.
Que és per quedar bé, que per això serveixen moltes de les fundacions i dels premis i totes aquestes mandangues. I el Fred Nobel fa això. El Fred Nobel diu, val, quan jo mori, amb tota la meva fortuna, deixaré un llegat testamentari que es creï una organització que concedeixi una sèrie de premis. Amb aquests premis també hi ha coses bastant divertides. A part que hi ha el Premi Nobel de la Pau, hi ha Premi Nobel de Física, de Matemàtiques... Ai, no, perdó, de Matemàtiques, no, ja us explicaré per què. De Química, d'Economia, de Salut, etcètera, etcètera. Però no hi ha el de Matemàtiques.
Per què?
Perquè una d'altra de les llegendes que hi ha és que va haver-hi un afer estrany amb una dona que van acabar encenant amb un matemàtic al comptes d'en Bell.
I va ser una venjança.
I com a revenja va dir, ara no poso el Premi Nobel de Mates. Que això és una altra d'aquelles llegendes que corren al voltant de la figura del Fred Nobel.
O sigui que no està confirmat.
No està confirmat. Ara, el que
però
sí que...
Però li va fer un favor al diari francès, al senyor Nobel, per això.
O sigui, tant, totalment, perquè imagina't...
Clar que fos una fake, però li va... No?
Però espera, que no s'acaba aquí tot l'embolic, perquè això, vull dir, podríem fer un serial. Aquest senyor va morir sense fills i solter. I quan es va morir, esclar, aquest tio estava carregat de duros. Bueno, de corones sueques, el que hi hagués en aquell moment, jo què sé. Tu saps quan tens calés que et surten parents de sota les pedres?
Sí.
Si hi ha una herència que és de deutes, no preocupis que no trobaran a ningú.
Ara.
Però si són calés... Sempre surt algú.
Si són guanys.
Que hi de lo mío? Doncs d'això, van sortir la família Nobel i associats.
Els cosins llunyans.
Aquell cosí que veiem que només quan anem a parets o l'ametlla, oi, que només ens veiem quan ja batejo.
Sí, sí.
Aquell. Doncs aquells van dir, van anar al notari, hola, bones tardes, miri, que som Nobel nosaltres. I diu, sí, i què? Oh, no, per veure què ens toca. I quan van llegir el testament van dir, no els hi toca ni cinc, perquè l'Alfred Nobel ha decidit que ho vol donar als... Ui, la gent indigna, diu, això els jutjats.
Ah.
I ho van tirar pels jutjats. Va haver-hi tot un procediment d'aquests molt bèsties a nivell de judicial, i de fet es va trigar uns 5 anys a aconseguir resoldre tot aquest litigi fins que els jutjats i els tribunals van decidir que l'Alfred Nobel realment havia deixat els diners per fer la fundació i per fer els premis, i la família, per tant, no podia tocar ni un duro. I per això els premis es comencen a instaurar el 1901, tot i que ell havia mort 5 anys abans. Però, si no, s'haguessin començat abans, fins i tot. El que passa que és aquesta cosa de la lluita...
Del litigi aquest, no?, per decidir
el
finalment...
Perquè el calé és llaminer.
Home, tu diràs.
El calé és una cosa llaminera que crida molt i que la gent al final sempre vol estirar-ne una mica més. Total, que ja sabeu, BTS...
BTS o música com aquesta.
Aquest és el punt de partida.
Sí, mira, tornem al punt de partida escoltant aquesta cançó. Però encara no ho diu, no ho diu, no? Hi ha un moment que, si no, l'estem esperant. Ah, no, a la tornada, no? A veure, sí.
Aquesta també és de la Dynamite, aquesta?
No, aquesta és una anterior.
Ah. Aquesta és de... Els són els Venga Boys. Ah. Aquesta cançó jo l'he ballat bastant, et
sí?
Vull dir. Sí, home, per aquí...
Espera, que ara canviarà, explica'ns-ho, Mercè. Quan...
No, saps què passa, Xavier? Que després, clar, mira, faria història.
Bueno, doncs explica.
Coses. No, però en el seu dia, no? No, sí. Vosaltres no la recordeu? Era dels anys 90. Mira, ara...
Sí, sí. Estan venint flashos a la memòria i tampoc crec que no els vull acabar de recordar,
Cal que ho expliquem.
Diu, som una mica vells, vol dir molt ral. Escolta, a veure si ho
faig. Indignació, Per cert, fixeu-vos que això de la dinamita té un...
Ha donat de sí,
A part que ha donat de sí, que té una connotació que ja no la trobem ni una cosa dolenta. És a dir, quan algú és dinamita...
És bo.
És que té, sí, molt potencial. A mi una cosa que m'ha sorprès, que crítics, que eren al segle XIX, amb qui feia armes, i ara, aquí, ni us diu res.
De fet, és que una de les coses que passa és que ara no sabem qui les fa. Si us hi fixeu, no tenim...
Fan el greenwashing abans.
Sí, esclar, ja es preocupen que són uns noms estranys, i de fet, d'armes se'n fabriquen a Espanya, i la gent ni ho sap, i es venen a Aràbia Saudita i altres llocs,
i no
ho sabem.
Xavier Carmeniu, historiador, moltes gràcies.
Moltes de res, a disposar.